Doncs ja la tenim aquí, Namora Navarro, amb el seu tema Libres, i na Natàlia Surop amb moltes coses sota el braç. Molt bon dia, Natàlia, com estàs?
Muy buen día, todo bien por aquí.
Bé, en aquest cas has doncs realitzat una lectura molt nutritiva i avui ens vols parlar d'un llibre.
Un libro súper interesante que se llama A Contrapel, de Isabel Olid, que habla un poco de estos temas de depilación, de las cuestiones sociales, de, bueno, cuenta un poco su experiencia personal en cuanto a la depilación, nos brinda bastante información, así que fue muy, muy, muy interesante.
A mi m'ha semblat molt, molt rellevant, jo com a home el vaig llegir i la veritat és que m'ha afectat, perquè jo pensava que era una pràctica en la qual mai havia realment concentrat molta reflexió, no? I veig que dona molt de joc i que va molt més enllà de ser una pràctica opcional, sinó que penso que les dones, malauradament, en aquest món on vivim, en aquesta societat que ens toca viure, en molts casos us sentiu obligades,
sí,
gairebé a depilar-vos.
Sí, por ahí se piensa que es como algo que se hace o a nivel íntimo, privado, no algo que se da como que no se hace tan abiertamente, pero finalmente creo que es como algo que tiene mucha repercusión social y mucha presión social.
És que a més en el llibre la pròpia Bel parla de testimonis de dones que durant l'hivern, bueno, són fanàtiques de la depilació, però l'hivern no es depilen.
Yo creo que es lo que nos pasa a muchas de nosotras, sobre todo aquí en Formentera.
O sigui, no és una cosa íntima, no és per estar bé amb tu mateixa, saps què vull dir?
Claro, es que eso también fue lo que me llevó a reflexionar en el libro. Al final es algo que hago yo en el baño de mi casa o en mi cuarto, escondidita, de no molestar a nadie, o es algo que hago para el resto, es algo que hago para que se vea, es algo que hago por mí, por mi propio bienestar o por una cuestión de belleza personal, o es algo que hago para agradar a los demás. Es algo que hago en un momento determinado del año, después es algo que lo tengo que esconder, porque a ver, pensemos ahora en esta época aquí en el hemisferio norte, que estamos con un poco más de frío,
sí,
¿no? Cambiamos ya el guardarropa, usamos pantalones largos y tal. A ver cuántas mujeres nos seguimos depilando. Está bastante, bastante, bastante complicado. O sea, complicado sería, a ver, perder un poco el tiempo, ¿no? Si te vas a depilar, sí, las piernas y luego te vas a poner un pantalón largo, sin contar el...
Bueno, pero si, supuestamente, si ho fem per naltros mateixos o mateixes, llavors també té sentit fer-ho a l'hivern.
Claro, es que hay
igual es que no ho fem per nosaltres mateixes i ho fem per la resta.
Claro, es que ahí yo creo que es lo que nos damos cuenta. Estamos haciendo algo por nosotros o para mostrarlo, pero si finalmente en invierno no lo hacemos y nos cubrimos, es como, vale, creo que es un buen momento esta época del año para reflexionar por qué lo hacemos también, por qué estamos dispuestas a perder tiempo en hacerlo, dinero muchas veces, ¿no? Porque si compramos una sesión de depilación láser o, ¿sabes? O cera o maquinitas, estamos gastando dinero y no es para nada, como dicen las publicidades, que pasa una chica así depilándose súper feliz las piernas. No, si es con cera duele un montón, te arrancas los vellos, te arranca el folículo. Si es con cera también te quema, la depilación láser también duele, ¿no? No es algo... Y es caro, sí, mucho dinero, es tiempo, dinero y lágrimas, dice Isabel Olid en este libro.
Mira, justament, podem saludar-la. Bel Olid, l'autora de A Contrapel o Per què trencar el cercle de depilació, submissió i autoodi, una obra molt amena, molt reflexiva i que tampoc és gaire llarga, editada per Grup 62, per l'Àncora. Molt bon dia, Bel Olid.
Hola, bon dia, com estem?
I benvinguda a Radio Illa.
Hola, buenos días, Isabel.
No me llamo Isabel, perdona, me llamo Bel.
Bel, ja havia encontrat...
Sí, sí. No, està equivocat la Wikipedia. Ja, de fet, si busqueu informació sobre mi, no la busqueu a la Wikipedia perquè la meitat del que diu és mentida. Per tant, millor la pàgina d'escriptors en llengua catalana, per exemple, o així, però sí, és un error comú, no passa res.
Bueno, Bel Olid, entonces, bienvenida
sí,
a la ràdio.
Sí,
felicitaciones por el libro, es súper interesante, es un tema súper, súper, súper interesante, la mirada en que nos muestras, la manera en que lo presentas, me parece súper, súper interesante. Y bueno,
doncs
y por eso...
Muchas gracias.
Y bueno, muchísimas gracias a ti por compartir estos momentos aquí en Yuleres Violeta. Uh-huh. Queríamos comenzar, preguntándote, porque bueno, nosotros, tanto a Pepo como a mí, haber leído el libro nos llevó a mucha reflexión, nos volvimos a repensar muchas cosas y bueno, queríamos saber un poco de esto, ¿no? ¿Cómo les habían sido las repercusiones de este libro, tanto a nivel público como para ti misma, a nivel personal?
Doncs, bueno, és bastant el que dèieu, no? que és una pràctica que sembla privada i que sembla una qüestió individual, però sí. Que en realitat acaba sent una qüestió social i fins i tot política, no? I que no té tant a veure amb la banalitat o l'aparent banalitat, no? De si ensenyes pèls o no ensenyes pèls, o si te'ls arrenques o no te'ls arrenques, com realment quina és la pressió que s'exerceix col·lectivament sobre els cossos de les dones per ser com han de ser, no? I aquest com han de ser, que és cada vegada més restrictiu i cada vegada més opressiu. I llavors vaig agafar el tema de la depilació com a exemple de pressió estètica, i podria haver parlat de moltes altres pressions estètiques, doncs, en termes de racialització o de, doncs, de diversitats funcionals, etc. No? Però clar, com que aquest era el que a mi doncs, vivia més malament, doncs és el que he triat. Però en realitat, moltes de les coses, molts dels mecanismes, no?, que entren en joc amb aquesta obligatorietat indirecta, no?, de depilar-se. Dic indirecta perquè ningú et posa una pistola al cap perquè et depilis, eh? El que passa és que tots els missatges que reps és que ho has de fer, perquè si no, no ets prou dona.
Claro, exacto, no es una norma que esté escrita, pero cuando salimos en la calle con pelo recibimos las miradas, insultos, o también, como tú decías, cuando somos niñas en el colegio, burlas de otros compañeros.
No, yo m'he trobat fins i tot en contes infantils. En tinc un, jo tinc una boixa petita, una nena d'uns 7 anys, i n'hi ha un que parla, doncs, de la pubertat, dels canvis en el cos, i en un apartat entren amb això, no? Hi ha un moment en què la noia, no?, quan comença a fer-se gran, el seu cabell corporal, doncs, s'ha de depilar, i la mare t'ensenyarà com depilar-te. Arribem aquí, també.
Bueno, clar, és que les normes socials es mantenen perquè les mantenim entre tots, no? Vull dir, aquí tothom està col·laborant a mantenir això. I jo vull deixar molt clar que no és un llibre en contra de que tu, persona individual, et depilis, no. És a dir, jo crec que cadascuna ha de prendre les decisions que la fan estar més còmoda. El que sí que crec que és important és saber per què ho fem i quin preu estem pagant, perquè se'ns ven com si fos una cosa inocua, i no és inocua, no? Estem contribuint a mantenir doncs uns ideals estètics que van cap a la infantilització de les dones i la sexualització de les nenes, i fer desaparèixer, no?, les dones adultes. Hem de fer desaparèixer aquesta marca, no?, que és de doncs, que has passat la pubertat, no?, que ja no ets una nena, que és en part el pèl corporal també, no? Llavors aquesta marca de que som adultes l'hem d'eliminar, i en canvi a les nenes els hi posem a sobre, no?, doncs aquestes parts de dalt que tapen pits inexistents, que de vegades fins i tot tenen farcit, els hi venem roba, doncs, cada vegada més sexualitzada, les fem servir també als anuncis, als mitjans, etc., de manera supersexualitzada. Llavors, al final estem contribuint a mantenir una cultura que és molt perjudicial, perquè també dona per fet que els cossos de les dones són cossos que han d'estar sempre sexualment disponibles i que han d'estar sempre subjectes a la mirada del desig masculí, no? Llavors, m'interessa també que molts homes que han llegit el llibre, que en principi, clar, quan l'escrius penses que, bueno, pues que molta de la gent que ho llegirà seran dones perquè som les que ens trobem aquest marron, no? Però molts homes que han llegit el llibre també han vist, no?, com de cop qüestionen també, no?, la seva pròpia mirada sobre els cossos i com hi ha, doncs, aquesta, bueno, aquest rebuig, no?, als cossos que no són normatius, que per poc que hi pensis i per poc que tinguis una mica de bueno, no sé, de dos dits de front, diguem-ne, no?, doncs t'incomoda quan te n'adones, no?, de dir, ostres, a mi m'agrada més les dones depilades i per què, no?, perquè m'agraden més, perquè no sóc capaç de superar això, o potser sí que sóc capaç de superar-ho, puc educar el meu desig, no el puc educar. Llavors, crec que aquí entren en joc moltíssimes coses i simplement volia fer el llibre, doncs, per això, no?, per reflexionar-hi, per aclarir també, no?, una mica les meves idees, que moltes vegades escrivim també per això, no?, per ordenar les nostres idees, però també per dir, ostres, deixem de pensar que és una pràctica banal perquè no ho és, no?, i deixem de pensar que jo estic prenent aquesta decisió a nivell individual i això no té cap conseqüència, quan no l'estic prenent a nivell individual se m'està empenyent a prendre-la, no?, y aparte sí que té conseqüències, no?
Sí, nosotros, bueno, aquí en Vireres Violetas siempre tratamos de manejar distintos temas y de llamar a la reflexión, de ser conscientes de lo que hacemos en todo tipo de prácticas, desde comentarios o bromas. Y este tipo de prácticas como la depilación también creo que podría entrar aquí porque es nuestro propio cuerpo, ¿no? Como tú dices en un momento del libro, es lo que nos permite la vida, ¿no? Y no tendríamos que rechazarlo así o querer modificarlo tanto porque es meramente por la mirada externa, ¿no? Estos mecanismos culturales o sociales que nos hacen que nosotros mismos en la privacidad del hogar llevemos a cabo estas prácticas, ¿no? Como tú dices también, no solo es la depilación, sino también las canas, taparnos las arrugas, ¿no? Son todos estos cambios en el cuerpo que los hacemos nosotros, pero que somos nosotros mismos a nivel sociedad, digamos, los que estamos generando este cambio, ¿no? La mirada masculina, la aceptación masculina, ¿no? El patriarcado, todas estas cuestiones que van sobre el cuerpo de las mujeres. Y bueno, lo que tú comentas también, esto que cada vez sobre cuerpos más jóvenes, ¿no? La sexualización de los cuerpos de las niñas cuando aún todavía el cuerpo no está desarrollado.
Sí, no, i a part és molt curiós perquè aquesta mirada externa que internalitzem, no? I que, clar, jo parlo amb moltes dones que em diuen, "Bueno, jo és que em depilo perquè em trobo més sexy quan sí. estic depilada." I dius, "Bueno, és clar que et trobes més sexy perquè tot t'està dient que és així, no?" Però i que hi ha el màxim de la perversió, no? De dir, hem arribat a internalitzar que necessitem exercir violència contra els nostres cossos i aquí sembla, bueno, depilar-se no és violència. Bueno, sí que és violent, no? O sigui, primer que és dolorós, no? Com heu dit abans, és costós, i després que t'estàs arrencant pèls, o sigui, que no és que et maquillis, jo que sé, pintar-te els llavis, doncs no et fa mal, no? T'ho poses, t'ho treus, no és un problema. Depilar-te, bueno, és una mica més complicat, no? Però exercim violència de moltes maneres, i per exemple els trastorns de la conducta alimentària, no? Que són un cas de violència contra el propi cos, que ens està, doncs, que tot ens empeny, no?, d'alguna manera a considerar que els nostres cossos no són vàlids. I després, clar, en connexió amb la depilació, i sembla un tema oposat, però no ho és, és, per exemple, les dones que tenen alopècia, no?, que no tenen cabells al cap,
sí.
també la pressió que pateixen, no?, per posar-se perruques, no?, i dius, ostres, doncs no tens cabells, doncs no en tens, no? I no hauria de ser un problema, però és un estigma enorme, també, no? Llavors, has de tenir cabells a les pestanyes, no? Han de ser superfrondoses, has de tenir molts cabells al cap i preferiblement llargs, perquè és un símbol de feminitat, i les celles depèn de la moda, no? Una mica més poblades, una mica menys, una mica més arquejades, una mica més no sé què, i això també ho has de depilar, ho has de conformar, no? Llavors, sembla que el que prenem per dona de veritat, no?, així entre cometes, seria en realitat un cos molt, molt, molt sofisticat, no? És a dir, un cos que no és el cos amb el que tu et lleves al matí, sinó que és un cos que has de treballar per tenir-lo, no? Llavors, jo simplement volia posar en evidència aquesta contradicció, no?, de com el mínim que s'exigeix a una dona per sortir al carrer són moltes hores, no? I el mínim que s'exigeix a un home per sortir al carrer és que vagi amb els cabells més o menys curts, si té barba, que la porti arreglada, i que vagi amb roba neta i s'hagi dutxat, no?
Ixa.
Que diguem que són bueno, que és un manteniment mínim del cos, que fins i tot té a veure, doncs, amb la salut, no?, i el benestar, com és, pues, anar amb roba neta i dutxat i ja està, poca cosa més, no? I com això, no?, que creiem que el que és natural en realitat no és natural, no? També volia posar una mica en crisi aquesta idea del que significa ser dona per defecte, no?
I Bel, al respecte de que els cossos de les dones per sortir al carrer i ser acceptats necessiten curro, jo crec que cada vegada més. Vull dir que abans era les xelles i la part de baix de la cama, ara és tota la cama, fins i tot el pubis, això va més, no?
Sí, però s'està donant un moviment que a mi em sembla interessant, no? I és que les dones més grans, doncs posem de la meva edat, no? Jo en tinc 44 ara.
Sí.
Doncs les dones a partir dels 45, 50, les pràctiques de depilació són menys extensives, és el que tu dius, no? Jo quan vaig aprendre a depilar-me, la meva mare, efectivament, com deies tu, no? Sí. Que aquell llibre em va ensenyar com es feia, doncs era, doncs, això, les aixelles i la part de baix de les cames. I si realment tenies molt a la part de dalt, doncs podies treure-li, si no era com mig opcional, no?
Sí.
Això ja no... I moltes dones de la meva edat, doncs, han mantingut aquests hàbits, no? Això ha passat a la història i sabem que les dones més joves, a partir de, doncs, les noies a partir de 15 anys i les dones més joves, fan unes apilacions molt més extensives que van d'acord també amb evidentment, un benefici del mercat, no? Si tu ets la indústria de la depilació, t'interessa molt més que la gent s'hagi de treure tot, i aquí inclou també la pressió sobre els homes, no? Que s'empeny també cada vegada hi ha més nois joves que es depilen, i això és pressió del mercat, molt clarament, no? De dir, clar, si en comptes del 50% de la població es depila el 100%, doncs guanyo el doble. Si en comptes de mitja cama es depilen la cama sencera, guanyo el doble. Si a més ara hi afegim el pubis, que a més és difícil de mantenir perquè els pèls són més gruixuts i surten més, etcètera, doncs imagina't, no? Llavors, hi ha unes pràctiques de depilació molt més extensives en les noies més joves, lligades també als models de la pornografia, no? que ensenyen bàsicament cons de nena amb cos adult, no?
Sí.
Que a més els llavis han de ser simètrics, han de ser rosats d'un to rosat concret, els llavis interiors no poden sobresortir dels exteriors, és a dir, hi ha com tot una estètica del cony digna de ser mostrat a la pornografia que va molt amb que en realitat és un cony de nena al final, no?
Sí,
llavors, això lligat, no? Ai, perdó.
Dale.
No, que tot això lligat als models que es reben, no? Les noies joves es depilen molt més, però en canvi tenen més tolerància cap a les que no ho fan, no? És a dir, les dones de la meva edat consideren fastigós, molt censurable i gens desitjable que una dona no es depili aquests mínims, les aixelles i les cames,
sí.
I en canvi les noies d'entre 15 i 25 es depilen molt més en general, però el 25% diuen... jo és que un altre no es depili, a mi m'és igual. I crec que cap aquí és cap on és positiu i cap on hem d'enfocar, no? De dir, bueno, la teva pràctica individual, la teva estratègia per sobreviure a la pressió estètica, per sobreviure a aquesta societat, no?, que t'està empenyent a fer coses, pues és igual, però no exerceixis tampoc aquesta pressió contra les altres, no? Si tu, per sentir-te més bé, per portar més bé doncs aquesta disfòria que tens, no?, cap al teu propi cos, necessites depilar-te, doncs no hi ha cap problema, evidentment, només faltaria, no qüestionem, no?, les estratègies personals, però sí que com a mínim no critiquis les altres, les que no ho fan, no?, les que estan superant aquesta disfòria i estan prenent altres decisions. I crec que cap aquí que estem anant bé, és a dir, que cada cop hi ha més joves que consideren que, bueno, pues que elles es depilen pel motiu que sigui i que si un altre no es depila no passa res, no?
Claro. Y también, ¿cómo quisiéramos preguntarte cómo toda esta cuestión, ¿no?, de la imagen, de querer agradar, de querer estar siempre guapas, de además de estar depiladas, de ser delgadas, de estar bien con el pelo, como tú dices y tal, ¿cómo crees que influencia esto la cuestión de las redes sociales, en las imágenes que se comparten? ¿Sabes, Instagram, siempre querer subir fotos estando viéndose bien, viéndose felices y tal? ¿Cómo crees que afecta o que se relaciona esto también, ¿no?
Clar, aquí hi ha una qüestió que crec que és vital que ens la plantegem, no? Totes les persones que hem sigut socialitzades per ser dones quan siguem grans, que és com se'ns ha ensenyat que nosaltres hem d'agradar sempre a tothom, no? I a mi em sembla que és més pràctic intentar agradar a la gent que a tu t'agrada, no? Vull dir, no cal que agradis tot el rato a tothom. I a part és molt pràctic, no? Perquè jo sé que faig fàstic a un determinat grup d'homes que consideren que el fet que jo no em depili és fastigós, saps què? Que a mi també em fan fàstic ells, perquè em sembla fastigós ser tan superficial o tan patriarcal o no haver-se ni plantejat d'on ve el seu desig i com s'ha construït, no? Per tant, és molt pràctic, perquè jo els hi faig fàstic a ells, ells em fan fàstic a mi, doncs un problema que tenim menys, no? Vull dir, ja no cal ni que ens relacionem,
claro.
No? Per tant, tot això que ens estalviem. Llavors, quan arribes a la conclusió, i és una conclusió molt poderosa, en realitat, no? Arribar a la conclusió de per què estic fent esforços per agradar-li a algú que a mi no m'agrada. Perquè, de cop, et situa, no?, et mou de la posició d'objecte de desig, jo he d'agradar, i per tant, el més important és la mirada de l'altre, a subjecte de desig d'un moment, a mi aquesta persona m'agrada, ja no m'agrada, i no estic parlant en termes sexuals, estic parlant en termes de persona, no? Em cau bé, em semblen bé els seus valors, voldria parlar-hi una estona, voldria tenir-hi una amistat. Llavors, de cop ens situen en la posició de subjecte, de dir, aturem-nos un moment i què estic pensant jo i què m'agrada a mi, no? Clar, i si això ho relacionem amb el que deies de les xarxes socials, clar, tenim ara mitjans molt potents que ens permeten relacionar-nos amb gent amb qui no ens hauríem pogut relacionar de cap manera fa 20 anys, i per tant aprendre moltíssimes coses, i moltes de les coses que jo he après sobre pressió estètica les he après doncs, d'activistes doncs, com Desiree Vela o com Júlia Barceló, o la mateixa Jamila Jamil, que potser és més coneguda perquè és una actriu dels Estats Units, i ja sabem que no, el que ve dels Estats Units sempre es coneix més, no? Però activistes com elles que les he conegut a través de les xarxes i que a través de les xarxes i de l'Instagram, no?, que està com superdemonitzat, doncs a mi m'ha donat molta visió precisament contra aquesta pressió estètica, no?
Clar.
Però clar, a l'hora que passa això, que et pots connectar, que et pots informar, que pots intercanviar informació i que pots conèixer, no?, altres idees, també passa doncs que és un gran aparador, no? I com a gran aparador, doncs el que hi ha és el producte que ens exigeix el mercat, i el mercat ara mateix ens està exigint doncs això, no tenir arrugues, no tenir cabells blancs, anar superdepilats. I aquí la Júlia Barceló va començar a fer una cosa que jo l'he copiat, no? Que és fer vídeos, fa vídeos d'Instagram i fa vídeos d'Instagram per ara tinc 5 minuts i ho faig. És a dir, no em pentino, em vesteixo, em maquillo, em depilo, no sé què, i llavors faig un vídeo, o no faig un vídeo i li poso un filtre perquè no es vegi no sé què. I ostres, des que vaig començar a veure que ho feia la Júlia Barceló, ho he començat a fer jo també, i de cop és molt alliberador, no? Perquè jo tinc un missatge que vull donar, o sigui, no pensem que hagi de ser un missatge important, pot ser una tonteria, pot ser un acudit, pot ser una broma, és igual, eh? Però jo vull comunicar una cosa a la gent que em segueix a Instagram i amb qui em relaciono, i el que és important és aquest missatge, no? I com a part del missatge estic ensenyant doncs, que tinc arrugues, que tinc cabells blancs, que avui no m'he pentinat o que vaig en pijama per casa i que no passa res perquè sóc a casa meva, és normal que vaig en pijama. I llavors, clar, crec que és interessant veure els dos moviments i que és molt, molt important que, a part d'assenyalar quins són els perills, que també ens fixem en quins són els avantatges, perquè això ho podem jugar al nostre favor.
Doncs ens quedem amb aquestes reflexions d'Anabel Olid. En trobareu més i molt ben explicades en aquest llibre, A contrapèl, o Per què trencar el cercle de depilació, submissió i autoodi, grup 62, editat per l'Àncora. Bel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé les festes.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Hasta pronto.
Adéu.
Va, 10 i 5, 5 i 5. Déu-n'hi-do, acabem l'any 2021, el primer any en què hem estrenat aquesta secció Ulleres Violeta. Doncs molt bé, por lo alto, amb tota una autora com Bel Olid, una dels referents dels feminismes d'avui en dia al nostre país.
Sí, primero haberla conocido a través de su libro. Fue increíble las palabras, todo como lo presenta en este pequeño libro que es súper... súper, súper accesible en dos tardes o en una tarde de playa se puede leer tranquilamente y te abre muchísimos los ojos, te abre puertas, te llama la reflexión, súper, súper, súper interesante. Y bueno, y tener sus palabras también para acompanyarnos un poco también es súper interesante.
I no només per elles, Jo me'l vaig començar a llegir amb poca fe, la veritat. Pensava que el primer capítol ja ho deixaria anar i em vaig quedar enganxat i fins que no el vaig acabar no em vaig aixecar.
Sí. Exacto, me pasa lo mismo también. No, pero es súper interesante también esto, porque no habla solo de la depilación en cuanto a las mujeres, sino también en cuanto a los hombres, ¿no? Nosotros aquí siempre en Ulleres Violetas hablamos de la búsqueda de la igualdad, ¿no? Y tanto de hombres como para mujeres, y también esta cuestión de la depilación afecta a los hombres. Esta cuestión de la aceptación, de la imagen, también afecta a muchísimos hombres, o viceversa también, muchas veces... o los hombres se les cuestiona su sexualidad por tener determinadas actitudes que pueden ser consideradas muy femeninas, pero bueno, tenemos que entender siempre que son construcciones sociales y culturales. Esto de estar siempre guapas no está escrito, no es una ley. Sí puede ser que se nos haya impuesto a través de la cultura, pero no quiere decir que sea así efectivamente. Podemos, como dice Bel, podemos estar un día en pijama en casa, podemos tener los pelos blancos, podemos estar con pelos en pleno verano en la playa, pero esto tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Si me depilo, como dice ella en el capítulo cuarto, sí, me depilo porque quiero, pero ¿por qué quiero en realidad? ¿Porque quiero agradar a los demás? ¿Porque quiero sentirme bien yo misma? Y creo que esto también se aplica a muchísimas cosas, al maquillaje también, por ejemplo, esto de al cabello, a estar arregladas, peinadas, verse bien, o sea, hacerse tratamientos y tal. A ver si realmente lo queremos por nosotras mismas o es una cuestión social, es una presión social que nos viene también desde arriba. También ofrecer, lo que también plantea Bel en el libro, es ofrecer modelos alternativos, porque claro, tú le puedes decir a tu niña o a tu niño, vale, no hay problema si no te depilas o no hay problema si usas faldita y eres hombre. Pero si no mostramos modelos alternativos reales, también es un poco más complicado. A ver, si no mostramos, como decía Bela, esta Julia Barceló, si no mostramos estas alternativas, y si vale, le decimos a nuestra hija, vale, tú puedes no depilarte, pero mamá sí se depila, es como que vale, le estamos dando como la libertad de hacer otra cosa, pero no le estamos presentando modelos. Entonces siempre presentar modelos está bueno para que las próximas generaciones también puedan elegir realmente y que no sean tanto mecanismos sociales o culturales.
Bé, a més, avui també, per posar punt i final a aquesta entrevista amb Nabel Olid, ens havies proposat una cançó.
Vamos a hacer, sí, una canción que me la hicieron escuchar ahora. ¿Te acuerdas cuando preparamos para el 25N el top 10 de canciones machistas? Bueno, esta es una canción un poco más feminista, por ahí decirlo. Una letra súper interesante. Es de Miss Bolivia, con una invitada especial, Jimena. Así que es súper interesante para escucharlo. Y bueno, para acabar un poco el año con otras alternativas musicales y no quedarnos con la música que nos quedamos el otro día.
Doncs aquí us deixem amb Miss Jimena.
Miss Bolivia i Jimena.
Perdó, Miss Bolivia i Miss Jimena. Natàlia Sorop, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant tot aquest any amb aquestes reflexions al voltant de la igualtat, que bona falta ens fa, si no el futur, com diria Nabel Olid, està molt pelut.
Sí, muchísimas gracias a todos vosotros por el espacio, por todo este año aquí en Radio Ilia. Aunque hayan sido 20 o 15 minutos cada día, yo creo que las reflexiones y las repercusiones duran mucho más y son mucho, llegan mucho más lejos que aquí, que la simple isla. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros por todo este año de poder hablar tantas, tantas cosas.
A tu, només faltaria. Gràcies i bones festes.
Igualmente para todos.
Tot seguit us deixarem amb Bernat Masferrer. Tenim moltes coses, una connexió en directe amb la Marta Vázquez des de la plaça de la Constitució. També xerrarem amb Narita Costa de Sant Ferran, Narita de Can Constantino, sobre el taller d'encordar cadires, i també saludarem a Adrià Pujol, que ens explicarà doncs com escriure un conte com Déu mana.
Bota mi escopeta y no te va a alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta.
Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby, mi es Bolivia y Jimena, la puta ama.
Se quema, se quema.